Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Doncs falten 8 minuts per arribar al punt de 12:15. La setmana passada ens va sorprendre moltíssim el que explicava la corresponsal del diari Ara Brussel·les sobre les cases lletges de Bèlgica. Si no ho va escoltar la Olga Vallejo, que ens ho va explicar molt bé, doncs explicava que gràcies a una normativa permissiva i als gustos excèntrics d'alguns propietaris existia el que ja es considera així com un fenomen cultural, que són les Ugly Belgian Houses, que són les cases belgues lletges. Que tenen fins i tot un compte d'Instagram i un parell de llibres impulsats per Hans Koudenis, director d'una agència creativa, que va pensar que, doncs això, seria una bona idea, no?, fotografiar aquests desastres, ai, si ens escoltessin, arquitectònics. Però que nosaltres hem pensat, què determina la lletjor d'un edifici, no? O sigui, és bastant subjectiu, no sé. Li hem donat moltes voltes i hem pensat que el millor que podíem fer, doncs, és convidar un expert en la matèria, que ell, doncs, ens ho sabrà explicar. Per això està amb nosaltres avui a l'estudi de Ràdio Estel el Guillem Auger. Bon dia, arquitecte, com estàs?
Hola, bon dia.
Gràcies per estar amb nosaltres.
De res.
L'has vist, no?, el compte d'Instagram?
Sí, sí.
Què t'ha semblat?
Home, casos paradigmàtics. Això al nord d'Europa, en general, hi ha més llibertat a l'hora de construir, sobretot habitatges petits, edificis petits, i en aquest sentit potser, doncs, això, s'és més lax amb la normativa. Clar. I trobem casos, però bueno, jo crec que si repassem a casa nostra
també els
trobaríem.
També existeix.
Sí.
Mira, en aquest compte d'Instagram, a l'Ugly Belgian Houses, clar, ens trobem en construccions, Guillem, que poc convencionals, no?, podríem dir-ho així, formes que s'allunyen del més habitual, i que tu deies que les podrem trobar perfectament a casa nostra, però, clar, aquests trets són suficients per determinar si una casa és lletja o no? El fet de que sigui poc convencional?
Sí, tu ara deies que és subjectiu, es diu això sempre de gustos no hi ha res escrit, sí. I en realitat és una mica... O sigui, hi ha una part que és certa en aquesta subjectivitat, però també hi ha una part que no. Realment està molt escrit el que és la bellesa, el que és la composició, el que otorga a l'ull humà aquesta, no?, percepció de que algú és maco o no ho és. I en aquest sentit, en l'arquitectura, doncs bé, la bellesa... Llegia ahir un article que em recordava al final el que va dir Vitruvio fa moltíssims anys, que és que s'ha de basar en la firmesa, o sigui, ell deia firmitas, venetustes i utilitas, que és bellesa, firmesa i utilitat. Llavors, nosaltres ara vivim en un món on després del món racionalista aquest de principis del segle XX, Le Corbusier, Mies van der Rohe, i una certa concepció molt funcional de l'arquitectura.
Frank Lloyd Wright.
Llavors, la part de firmesa tots l'acceptem, evidentment, sí. Esperem que un edifici no caigui, i això és una part importantíssima. Però la part de la bellesa, i dintre de la professió, és complicat parlar-ne, és complicat treballar totes aquestes qüestions que tenen més a veure amb lo subjectiu, amb l'artístic. Però sí, hi ha components que fan que una cosa sigui proporcionada, que sigui maca o no sigui. L'altre és si és necessari que tota l'arquitectura sigui bella o no. Aquí ja és un altre debat, perquè en aquest sentit hi ha coses que potser no ho són de belles, però que són molt interessants i que són útils i que poden ser interessants en l'evolució de l'arquitectura. Llavors hi ha tants components que no sé, digue'm tu per on vols tirar, i jo et vaig dient.
Mira, parlem també de les modes, si et sembla, Guillem, no? Perquè,
sí.
Clar, més enllà de si és una bona construcció o no, clar, hi ha modes arquitectòniques,
clar.
No?
Sí,
no?
Sí.
Pensem per construir d'una forma o d'una altra.
Sí, amb això tens tota la raó de que hi ha modes i hi ha estils. Llavors aquí, doncs, no sé, durant l'evolució de l'arquitectura, doncs, des de les èpoques pretèrites, el romànic, el gòtic, el barroc, o sigui, hi ha hagut moments on els estils han condicionat a gairebé tota la construcció que es feia en una època, però la moda, bueno, té a veure amb allò que potser no és tan ferm, no?, que no té tanta importància i que és més... Pues superficial, potser no tan important. I jo crec que hem d'estar alerta per discernir una mica el que és, doncs, progrés, el que és evolució pues, dintre de qualsevol de les arts, i el que és moda. Llavors, efectivament, en el tema dels materials, el tipus de composició, com es fan les façanes, fins i tot en altres aspectes hi ha modes o inèrcies que portem una mica en una motxilla i que hem de saber discernir, perquè realment l'arquitectura, pues, s'ho mereix, perquè ens afecta moltíssim.
Clar, estem parlant de cases lletges o no lletges, cases funcionals, poc convencionals, segures, i els nyaps arquitectònics.
Sí, això...
Quan hauríem de parlar de nyaps arquitectònics? Perquè en podem veure algun que altre, no? Amb aquest ugly Belgian houses, sí, també, que de cop sí, i volta sí. Dius, mare meva, això és un nyap arquitectònic. Definim-lo primer. Què és per tu?
Sí, potser seria un que no complís alguna d'aquestes tres funcions, però... Sí, si definíssim què és un nyap, jo per mi, per exemple, és el tema dels recursos. O sigui, un nyap arquitectònic, en el moment en què un privat, algú es fa una casa, com aquestes ugly Belgian houses, i decideix fer-se-la lletja, extravagant, rara, al final està utilitzant els seus diners per fer una extravagància, però té una incidència relativa a l'entorn construït, etc. El problema és... quan fem carrers, quan fem places, quan fem edificis públics, quan fem habitatge col·lectiu d'aquest per tothom. Aquí hi ha tants diners en joc i molts cops públics que aquí ja el nyap hem d'anar amb compte. I aquí jo no sé, per enumerar-ne un, per exemple, que la plaça Lesseps a Barcelona s'hagi hagut de refer tres o quatre cops fins que vam trobar quin era el projecte que més o menys es queia, doncs això per mi és un nyap. Però tindríem el tema de l'anella de les Glòries, o sigui, projectes que s'han hagut de refer un i dos cops amb tot el que això comporta a nivell de recursos públics i que no han donat resposta, al contrari, han empitjorat les condicions d'un lloc. Això seria un nyap.
Clar, però... ara que dius d'engreixar els pressupostos inicials, em ve al cap també a Santiago Calatrava. De fet, fins i tot va ser mereixador d'un web, no? Calatrava, telaclava.com. Hem de dir que aquesta pàgina ja no està activa perquè l'arquitecte doncs, va demandar-los i va guanyar. Però clar, en aquesta pàgina es feia una repassa de diverses pífies mundials de l'arquitecte estrella que aconseguia doncs, això que deies, no? Diguéssim, triplicar els pressupostos inicials. D'alguna manera, Guillem, agradar no és sempre sinònim de qualitat.
Sí, i a més que la Treva és un molt bon exemple de moltes de les coses que tenen a veure amb això que estem parlant avui. Per una banda, molta gent considerarà que els seus edificis són macos.
Sí.
I la gent diu, ostres, doncs és espectacular aquest edifici de les Arts i les Ciències a València o l'estació... En aquest sentit, ell busca molt que les seves obres siguin objectes escultòrics, formalment molt expressius i d'una contundència i una innovació i una experimentació molt elevada. Clar, això després ha d'anar, una mica el que dèiem del firmitas i l'utilitas, ha d'anar junt amb que allò sigui funcionalment útil. I si és una estació de metro, doncs els fluxos de la gent quan van al metro o tornen, doncs es creuin bé i funcionin. Però també que no hi hagin goteres. Doncs és una tonteria, però ell, per la força o potser per l'interès i la seva focalització només en aquest aspecte més escultòric dels seus edificis, doncs ha deixat de banda altres aspectes que han fet que els seus edificis funcionin molt malament. Jo sempre parlo del pont de Venècia, o sigui, un pont de Venècia amb la humitat que hi ha a Venècia, amb la pluja que hi ha a Venècia, amb el terra de vidre, doncs clar, va fer que mai va arribar a funcionar. I això és doncs, gastar molts diners públics en una cosa que no funciona. Llavors, Calatrava, pobre, és sempre el cap de turc, l'exemple d'allò que se suposa que en arquitectura doncs hem de vigilar. Perquè no vol dir que la innovació i l'experimentació no siguin necessàries per avançar. I a vegades també amb aquesta idea de que l'arquitectura ha de ser tranquil·la, funcional, sí, maca, però ens quedem a vegades amb una continuació sense innovació. I això és el que a vegades pues, també critiquem. Vull dir, hi ha d'haver lloc per innovar i per tal, però sempre tenint en compte pues, d'on surten els recursos i amb quins nivells de qualitat respecte a la construcció, clar, la funcionalitat.
No, aquest grau també de responsabilitat, no?, del que s'està fent. No?
Nosaltres sempre parlem de la responsabilitat social de l'arquitectura, perquè al final tots les arts, pues, un escultor, una música, una... Pues, poden tenir un àmbit d'impacte brutal, però clar, és que l'arquitectura ens la trobem cada dia quan sortim de casa, vivim a dins d'ella. I a sobre és molt cara, amb la qual cosa aquests aspectes fan que tinguem una responsabilitat social, per mi, afegida a lo que són les altres arts i ciències en aquest sentit.
Per cert, a les facultats d'arquitectura es dediquen molts minuts a parlar de la bellesa?
Mira, et diré que molt pocs, sí. Es parlen de qüestions que poden incidir en la bellesa, dels materials, de la composició de façana, de com t'adaptes a un entorn. No és el mateix anar a un poble de costa petit de 700 habitants que anar a una gran ciutat d'Àsia amb gratacels. Llavors, aquestes diferències fan que t'hagis d'adaptar una mica a l'entorn i, com aquest, hi ha moltes consideracions que s'expliquen a la carrera i que fan que puguem fer-ho millor. Però la paraula bellesa és una paraula que jo crec que en els últims anys ha fet por. Ha fet por a la carrera, fa por als arquitectes. És una paraula que s'utilitza poc en les memòries quan venem els projectes. Dir que és maco, dir que la bellesa és un dels aspectes principals d'un projecte, costa. Podem aprofundir, a veure per què és això que costa.
Per què? No, clar, per què creus que,
bueno, jo
que
crec
hi ha aquesta por?
Encara estem vivint ara amb el que es diu l'escola... Bueno, aquí a Barcelona és claríssim, va aparèixer l'escola a Barcelona i té a veure amb el que va m'agradar del funcionalisme, del racionalisme, d'aquests autors que et deia abans, de Mies van der Rohe, Le Corbusier, tots aquests autors van fer això, històries d'anada i tornada, o sigui, no va ser el mateix el Le Corbusier d'abans de la guerra que el de després. Gràcies. Però en general ens expliquen una manera d'entendre l'arquitectura on, pues això, l'ornamentació s'aparta, on la simetria no és volguda, on es busca una netedat amb els sistemes constructius, una funcionalitat extrema. Això va fer que tot allò que en el barroc, en el gòtic, en el romànic, però també en el modernisme, no? que es parlava d'una certa com llibertat a l'hora de crear en base a moltes més coses, vull dir, qüestions espirituals, qüestions del món orgànic i animal, qüestions de... Tot això va desaparèixer. I encara jo crec que estem amb aquest yugo, no sé com es diu en català, però bé, amb aquesta espècie de mordassa que no ens deixa poder a vegades pues, parlar de la bellesa com un aspecte principal que hauríem de cercar en l'arquitectura.
Saps però... a qui em ve el cap també? Guillem, aquest... No el coneixia.
A veure...
Vaig anar a Lanzarote.
Sí?
César Manrique.
Ah, sí, sí, sí.
Però, escolta...
Sí, sí.
No saps... jo no el vaig estudiar
no,
el seu dia.
En general... Allí...
L'obra de César Manrique, ara que tu deies, no? Jo trobo que és una arquitectura vella, al meu entendre, des de la meva humil... el meu humil criteri, no sé com ho veus tu.
No, és que també amb això hi ha una qüestió del pas del temps que també ens afecta. Vulguis o no... l'arquitectura és una feina molt coral. Llavors, la impronta de l'autor és importantíssima per definir un estil, com dèiem abans, una manera de fer,
sí.
Però... Bé, també el pas del temps en les obres pues, imprimeix com un canvi en la percepció que en tenim d'elles. Molts cops, jo penso, diré altres exemples més d'abans, però la Barceloneta, per exemple, és un barri meravellós, amb un tipus d'edifici que a més els quarts de pisos, que està de fi, que és molt interessant perquè no es dona a altres llocs de la ciutat, que arquitectònicament no té un valor. Més enllà de que el conjunt... doncs forma un producte molt interessant. Llavors, què vull dir? Que a vegades no és tant el detall de l'arquitectura, sinó el que significa a on està fet, a l'entorn construït on s'ha desenvolupat.
Clar, buscant hem trobat unes cases poc convencionals d'Origami House de Carles Ferreter del 2009. És una casa residencial a Sant Cugat. Clar, vista des de dalt, dona aquesta sensació, no?, que és una creació d'origami, que són aquests plecs de paper, que no són paper, convertits en cobertes. Clar, hi ha països que en aquest sentit han més tradició a l'hora d'innovar estèticament? Creus? O sigui,
mira,
existeixen?
Que, amb la paraula aquesta origami, a Japó hi ha una certa llibertat en el també... Això que dèiem que al nord d'Europa, per exemple, a França, tu pots construir el teu habitatge sense arquitecte i això crea una llibertat per
fer el que vulguis.
Al Japó també hi ha una certa laxitud en les normatives que afecten a l'habitatge i llavors s'ha pogut innovar moltíssim. Hi ha grans habitatges fets a Japó on la tipologia de cop és totalment... La tipologia, vull dir, la manera com s'ha fet la distribució interior, la manera com són les façanes, el volum de l'edifici, és totalment innovador. Llavors, sí, l'origami jo crec que és un edifici fantàstic, és un, jo crec que té una capacitat expressiva molt potent, que és... Alhora, jo sempre penso en què hem d'afegir, això que et deia abans del Firmitas, Venustas i Utilitas, doncs què hem d'afegir a l'arquitectura perquè puguem definir què és bona i què és bona i la dolenta arquitectura. Jo crec que...
I què?
Bueno, ara tenim uns reptes per davant que són molt clars, a nivell urbà són claríssims, no? Socials, econòmics i ambientals. El tema de la sostenibilitat és claríssim, però el tema de la igualtat, per exemple, seguim fent habitatges que estan... d'alguna manera sota el paradigma de la família tradicional, de dos pares amb dos fills i tal, i quan ahir sentia que en 10 anys el 30% de la gent viurà sola. Què vull dir amb això? Que hem d'incorporar nous paràmetres per definir què és bo i què no. I en aquest sentit, doncs, coses com la igualtat, la salut, la sostenibilitat, tot això s'ha d'anar incorporant a això que dèiem, a que no caiguin, a que siguin macos i útils, perquè l'arquitectura puguem definir d'una manera més objectiva pues, quina és de qualitat i quina no.
Guillem, vine un altre dia.
Ah,
perquè, escolta, clar, és que ens han quedat tantes preguntes per fer-te, però espera't ara, queda't amb nosaltres perquè seguim parlant d'arquitectura. Arquitectura, espais, construccions, perquè aquest cap de setmana torna el 48 Hores Open House Barcelona. És la 13a edició d'un festival que ens permet, doncs, això, descobrir aquestes joies i aquests secrets amagats de Barcelona i més enllà. Saluda'm a aquesta hora l'Elisenda Bonet, directora de 48 Hores Open House. Què tal, Elisenda? Com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Moltes gràcies per atendre la trucada del matí a Ràdio Estel. Elisenda, ara ho dèiem, clar, aquestes alçades ningú dubta, no?, que el vostre festival, doncs, és un regal, però que us deien al principi, no?, quan us plantejàveu fer un festival perquè la ciutadania ens interessem i gaudim de l'arquitectura.
Sí, ara fa l'any 2010 vam fer la primera edició del festival amb la idea aquesta que el no professional comencés a entendre o comencés a tenir coneixements d'arquitectura, perquè és la gran assignatura pendent a les escoles.
Clar.
I res, amb la idea d'aquesta, no? Amb l'experiència arquitectònica, fomentar l'experiència arquitectònica i la mediació d'un arquitecte o de l'usuari habitual que ens expliqui aquells espais que es visiten.
Uh-huh. És molt interessant, Elisenda. Clar, vosaltres, ara que estàvem parlant dels vostres inicis, vau començar a Barcelona, i ara ho dèiem, no?, l'entradeta, i més enllà, perquè heu anat creixent, no? Us heu anat fent grans. El festival arriba a Badalona, a l'Hospitalet de Llobregat, a Sant Joan d'Espí, a Santa Coloma de Gramenet, a Sitges i Vilassar de Dalt.
Sí. A partir de l'any 2013, que ja estàvem una mica més consolidats, vam pensar que no només tots els districtes de Barcelona era necessari no només els districtes de Barcelona donar l'oportunitat de trobar edificis interessants, sinó també passar, no?, les barreres que són el Llobregat i el Besòs,
sí,
i visitar altres espais, perquè l'arquitectura no té fronteres, el seu coneixement tampoc. I ara som a 7 ciutats. Sí.
I per nosaltres és una gran alegria, no?, perquè es trenquen aquestes fronteres, Elisenda. I aquest any, la veritat és que ens ha impactat molt i ens ha agradat moltíssim. Hem trobat una novetat, no?, que són els superherois dels oficis, com és la 3D Woman, el Capità Ferrer, la superaparelladora, el Paleta Man, la pintora màgica, o la increïble lampista. Entenem que posar en valor la feina de tots els professionals de l'univers de la construcció és important, no? Quina ha estat la vostra intenció amb aquesta novetat?
Sí, la nostra intenció és explicar que l'arquitectura és una disciplina col·laborativa i que es fa gràcies a l'esforç, la il·lusió i la creativitat de molts agents i moltes professions diferents. Durant els últims anys dedicaven al festival a arquitectes concrets que pensàvem que eren poc coneguts o que era necessari reivindicar el seu treball. I aquest any, doncs, van trobar la necessitat d'això, no?, d'explicar que la implicació és molta i de molta gent, i que també d'aquesta manera arribes també a públic que ha conegut aquests oficis o que els coneix o que té gent propera, no?, i sap la importància que tenen.
Clar, és molt important. Ara, Elisenda, no sé si ens estaves escoltant, estàvem parlant amb el Guillem Auger, arquitecte, de construccions lletges, no?, perquè ens ha cridat l'atenció la setmana passada un article del diari Ara que parlava d'un compte d'Instagram fins i tot, no?, que havia, doncs, retratat aquest fenomen cultural a Bèlgica. Quin és el vostre criteri a l'hora de triar els edificis i els itineraris que ens oferiu?
Bé, una mica ens agrada poder oferir tot tipus d'estils arquitectònics, també ens agrada tot tipus de mida d'edificis, d'usos, de tipologies, però també ens expliquem espais públics i per això fem itineraris. a veure, són diferents estils, usos, recursos per poder cridar l'atenció al ciutadà perquè es mobilitzi i entri a veure l'arquitectura. A nosaltres, especialment a l'equip, ens agrada explicar i mostrar la programació arquitectura contemporània, perquè hi ha l'oportunitat de que el mateix arquitecte et transmeti els coneixements, si no hi ha ningú que ho expliqui millor que l'autor d'una obra.
Clar, totalment d'acord. Per cert, Guillem, alguns dels edificis que estan al festival segur que no van agradar en el seu moment, no? Per exemple, la Pedrera de Fet, se'n reien, no?, de que Gaudí...
Sí, hi ha vinyetes molt no?, sarcàstiques sobre el tema. Sí, això, vaja, la Laia ho sabrà millor també, però premis FAT, que després han sigut projectes molt criticats i amb problemes, vull dir, això requereix també d'un programa sencer, el saber per què l'arquitectura, doncs, a vegades, quan l'acabem, li fem la foto fineix i la valorem, quan en realitat potser el que hauríem de fer és esperar uns anys, no?, i veure realment com funciona i com s'adapta al lloc.
I com s'integra, no?, amb el que deies tu, no?
Sí, sí.
Clar, per tant, podem dir que aquestes ugly houses belgues acabaran tenint riuades d'estudiants?
Aquí ja poso més en dubte. No ho sé, o sigui, el feísmo, el lletgisme, vull dir, té una certa, no?, com a moda, però més enllà d'això no sé si acabaran els llibres d'història.
Clar, 48 hores Open House Barcelona, a més de ser el festival, és el nom de l'associació cultural 48 Open House Barcelona que l'organitza. De fet, Elisenda, vosaltres treballeu per la divulgació del patrimoni arquitectònic, no?, també de la ciutat de Barcelona. A partir de la resposta del públic, edició rere edició, tu diries que esteu assolint aquest objectiu?
Sí, realment tenim públic fidel que repeteix cada any i també tenim voluntaris fidels que es repeteixen amb més de 10 edicions ajudant a fer el festival i ajudant a comunicar-lo. En aquest sentit, és que parlava del lletgisme o d'edificis més o menys valorats, per exemple, podíem trobar el Mare Magnum. Ahir vaig realitzar una visita prèvia amb el Ricard Mercader, que és un dels autors, i del projecte original i de la posterior reforma, i ens explicava com aquest edifici va ser el primer centre comercial de tota Espanya, molt valorat en el seu moment, i després va entrar en decadència. I era un edifici que va estar molt ben treballat amb aquesta platja o continuació de la Rambla que arribava fins a ell i entrava amb la seva gran boca. I aquest any el visitem, no?, i per reivindicar una mica doncs, les intencions, la qualitat, i podem visitar la terrassa, que no es pot pujar mai, i es pot veure, doncs, unes vistes increïbles d'un altre edifici, també, per exemple, de tot el front marítim, i com si estiguessis en el mar amb 360 graus. I també des d'allà es pot veure un altre edifici que es visita, que és l'edifici Drassanes, que també crec que també té aixeca passions i aixeca odis, no? I és un edifici també impressionant, que a mi personalment, brutalista, m'agrada molt, i es podrà visitar la planta Clougos, una planta alta de l'edifici, també amb unes vistes espectaculars.
Que xulo. Escolta'm, fem una cosa. Elisenda Bonet, moltíssimes gràcies de debò per haver entrat aquí al matí a Ràdio Estel, directora del 48 Hores d'Open House. Recordem que des del 17 d'octubre, que es van obrir les inscripcions prèvies, només cal per 9% dels edificis, diríem, però és que en total són més de 220 activitats, edificis i itineraris que no requereixen aquesta inscripció prèvia. I si no, feu una ullada a la pàgina web de 48 Hores openhousebarcelona.org. Moltes gràcies, Elisenda, i que sigui tot un èxit.
Gràcies. La veritat és que els millors edificis no és necessari tenir inscripció, inscriure's.
Clar, això ja està bé, no? Però a mi nosaltres emplacem els nostres oients que facin una ullada a tots aquests edificis, però també està bé que ens facis aquesta recomanació, Elisenda. Que vagi molt bé. Gràcies. Una abraçada.
A vosaltres, una abraçada. Gaudiu de... All the small things, true care,
truth brings, I'll take one last. Elisenda, que hem de gaudir de l'arquitectura.
Sí, jo felicito i sempre em parlo de l'Open House perquè per mi és aquelles coses que ens falten als arquitectes. O sigui, com arribar a la gent i com la gent m'aprèn a valorar l'arquitectura. Sí. Perquè així és com demanaran bona arquitectura, si la coneixen, si l'entenen.
Guillem, mira, abans de marxar, estem ja fora de temps, però sabem que fa unes setmanes es va celebrar la 12a Bienal Iberoamericana d'Arquitectura i Urbanisme. De fet, vas a ser un dels cocomissariats, no? Uh-huh. Explica'ns una mica per què. Res, breument, no? Volíem preguntar com es pot ajudar, com pot ajudar, sobretot, l'arquitectura pues, a millorar la qualitat de vida de les persones.
Mira, el gran aprenentatge que hem tingut en tot el procés d'organitzar i dirigir aquesta Bienal ha sigut, primer, la potència que hi ha a Latinoamèrica, o sigui, la livianitat de certes normes, la capacitat d'això, les necessitats i la precarietat en molts assumptes ha fet que tinguin una capacitat de creativitat inventiva i resposta brutal, i hem trobat projectes increïbles. Això, precisament, la idea una mica era com poder valorar obres d'arquitectura anant més enllà de la subjectivitat del jurat que proposàvem. Llavors hem proposat uns indicadors d'impacte que venen de les, d'això, dels objectius de desenvolupament sostenible, de les ODS de UNIA, ONU Habitat, sí. Ho dic en castellà. Sí. I la idea una mica doncs, és aquesta, és com poder valorar les obres més enllà de l'aspecte més disciplinar de l'arquitectura. Com incideix en millorar la vida de la gent, en millorar doncs, la vida de l'ambient a les ciutats, com millorem els arquitectes, això, la societat on vivim.
Vine un altre dia, Guillem.
Encantat.
Perquè volem desenvolupar més aquest altre punt de vista que ens has ofert quan avui vulguis. Sobre el món de l'arquitectura. Guillem Maugé, moltes gràcies.
Molt bé, gràcies a tu.
I know she left me roses by the stairs. Surprises let me know she cares. Say these so I will not go.
Ràdio Estel. Sense distància. El panorama informatiu i l'anàlisi de cada dia sobre l'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel. Sense distància. Amb Ignasi Miranda. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.